Una sigla così. Bé, bona tarda a tots i a totes. Donem inici al ple ordinari d'avui dia 30 de setembre. I abans de començar hi ha una qüestió d'ordre, que el punt 7 i 9, que són dues mocions, una presentada per Junts per Valls, Esquerra Compromís per Valls i una de la CUP sobre l'emergència climàtica, les retirarem perquè s'ha unificat la moció. Senyor Iala i senyor Cartanyà, retirem la moció de Junts per Valls Compromís. Retirem la moció. Perfecte. Doncs bé, ara hauríem d'aprovar l'urgència d'aquesta moció que s'ha presentat conjuntament sobre l'emergència climàtica. S'aprova l'urgència? Sí? Doncs aquesta moció serà el punt 10 de l'ordre del dia i per altra banda han entrat dues mocions més per urgència. Una moció està presentada per Junts per Valls, Esquerra Compromís per Valls, que és de suport per l'anul·lació de l'ordre del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de protegir les seus judicials amb els Mossos d'Esquadra, i una segona moció presentada per Junts per Valls, Esquerra, Compromís per Valls i la CUP de suport a les empresonades pel dia 20, del dia 26 de setembre del 2019. S'aprova l'urgència per incloure? No, votació? Fem votacions separades, una per cada moció? Conjuntes? Conjuntes? Val, doncs votació, senyor secretari, de l'urgència. De les dues mocions que queden.
Vale. A veure, vots a favor? Vots en contra? Són 16 vots a favor i 4 en contra.
Doncs les mocions serien la dels Mossos d'Esquadra, seria el punt 11 de l'ordre del dia, i la de suport a les empresonades el 26 de setembre seria el punt 12. Doncs ara sí, anem al primer punt del ple d'avui, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, ordinària el 29 de juliol. S'aprova? Sí? Doncs passem al punt 2. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia del número 172/19 a la 409/19 amb dues incloses, de la Junta de Govern Local de la sessió del 25 de juliol a la del 12 de setembre, totes dues incloses, de les regidories delegades de Ciutat, Ciutadana i Protecció Civil de la número 1 a la número 3, d'Hisenda, Finances i Contractacions de la número 1 a la número 67 i de Governació de la número 1 a la número 6/19. I passaríem al punt 3, que és el nomenament de representant dels grups municipals al patronat de l'Escola de Música Robert Gerhard, que aquí seria per Junts per Catalunya la senyora Bàrbara Flores, per Esquerra Republicana la Letícia Vidal, pel PSC Jordi Armengol, per la CUP Míriam Culleré i per Ciutadans Cristina Laiz. S'aprova? Sí? Doncs passaríem al punt 4, que és l'aprovació del Compte General de l'exercici 2018. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, bona tarda. El que proposem al ple és la tramitació final del Compte General i de l'informe de fiscalització posterior de l'exercici 2018. Aquest expedient ha passat ja tots els informes corresponents, ha passat per a la Comissió Especial de Comptes i el que inclou és tot el balanç de situació, el compte de resultat econòmic patrimonial, l'estat de liquidació del pressupost, la memòria del que seria l'Ajuntament pròpiament dit, dels organismes autònoms i de les societats mercantils. Aleshores, dins dels acords, el que fem és dir que aquests són els números que, d'acord amb els tècnics de la casa, representen tot el moviment econòmic de l'Ajuntament en general i dels seus organismes. han patit la fiscalització de l'interventor i dels organismes interns i el que fem és portar-los a el que seria una fiscalització externa, no? Que és la sindicatura de comptes, que és el quart punt dels acords, no? Retre els esmentats comptes de la corporació esdevinguts com a resultat de l'exercici econòmic 2018 a la sindicatura de comptes. Per tant, és un tràmit perquè des de fora se'ns auditin els comptes del 2018 i puguin veure doncs, si estan bé o estan malament o si hi ha alguna cosa a corregir.
Per part del PSC, vol intervenir?
Sí, bona tarda, gràcies. Bé, nosaltres en aquest punt hi votarem a favor, com ja sempre venim fent, en l'altre sentit que és el que avui es porta a aprovació, és simplement una fotografia de la situació econòmica i financera de l'Ajuntament de Valls, realitzada pels tècnics municipals, i per tant nosaltres no hi tenim res a dir. Això no prejutja o no vol dir que hi estiguem d'acord ni en l'aprovació del pressupost ni en l'execució de la mateixa, fins i tot en la liquidació. Per tant, nosaltres avui donem aquest vot positiu, que és diferent al que venim fent i el que farem en el punt que ve en quant a l'execució i en l'aprovació del pressupost.
Per part de la CUP.
Bona tarda. Nosaltres, tot i el coneixement tècnic del que significa l'aprovació d'aquest punt, la CUP es manté, com sempre, en l'abstenció en aquest moment, per evidenciar que tot i l'obligatorietat d'enviar doncs, aquests comptes a la sindicatura, ens agradaria conèixer i aprofundir en l'informe d'intervenció i les seves millores i quins canvis produeixen aquests en els comptes de l'Ajuntament, que ja sabeu que no són pas els nostres.
Per part de Ciutadans?
Sí, por nuestra parte, por parte de Ciudadanos, sea una abstención. Entendemos y es lógico la postura de que hay que presentarlas, el ejercicio se tiene que poder auditar. El informe a favor del interventor da muchos puntos para que podamos ir a favor, pero no obstante nosotros en el ejercicio 2018 no hemos intervenido ni hemos estado y en el tiempo que hemos tenido no hemos podido hacer una revisión de los datos para poder posicionarnos y a favor o en contra. De ahí la abstención en este año.
Doncs passem a votació, senyor secretari.
Sí. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 17 vots a favor i 4 abstencions.
Doncs passem al punt 5è, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 7/2019. Per part del govern intervindrà el senyor Martí Barberà.
Sí, a les alçades que estem de l'any i de l'execució del pressupost, a partir de l'estiu doncs, ens han arribat des de les diferents regidories diferents peticions de canvis de partida petits entre la mateixa regidoria o alguns que els hi ha quedat curt, alguns necessiten un petit reforç per alguna activitat que no es comptava o que es creu necessari fer i per tant portem més o menys el que serien 228.000 euros a modificació. D'aquests 228.000 euros, no arriba ni a l'1% del pressupost municipal, n'hi ha 80 que són d'inversions i com vam explicar a la comissió informativa hem passat al rasclet molts anys de restes d'inversions que quedaven de projectes que ja s'han executat, que ja s'han fet i que ja estan en funcionament i que eren diners que quedaven allà a les partides i que d'allí n'hem pogut treure molts. No? En aquest cas s'han tret, l'exemple és clar, de la zona dels jueus, que és una obra acabada, de l'urbanització de carrer del Pla, no de l'ara sinó de fa més temps que està acabada, de restes, de, per exemple, del que seria la coberta de Sant Francesc, dels restes de la partida que hi havia per redactar el pressupost executiu, no pas per fer l'arranjament, de la piscina coberta del Fornàs que està feta. Per tant, hi ha tot un llistat d'inversions que quedaven uns picos que podien anar inclús des de 1.000 fins a 12.000, que el que hem fet és acumular-los i dedicar-los a partides doncs, que són necessàries, que la demanda d'arranjament, etcètera, etcètera, del que és el pla lumínic de la millora de carrers o d'alguna obra de clavegueram urgent que tenim per fer, doncs cobrien amb aquests canvis aquests 80.000 euros. La resta, sobre 128.000 euros, són partides del pressupost de despesa corrent de partides que sobren i que ens sobraran d'aquí a final d'any i que ja podem preveure ara que ens sobraran i que hi haurà escreix, i d'altres que van justes o van necessitades i els hi portem aquesta partida econòmica. I n'hi ha una partida que és de 20.000 euros, que és una previsió d'una assignatura d'habitatge d'un conveni sobre habitatge social, que també la dotem per si aquest conveni al final arriba a bon terme. Per tant, estaríem parlant d'un pressupost de passar el rasclet, de canvis entre regidories i d'algú que li queda alguna necessitat i algú que li sobra, doncs poder reajustar per fer més real el pressupost a l'activitat al mes d'octubre, que ja entrarem demà. En total són 228.900 euros que estem canviant de partides.
Senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bé, de fet, és veritat, entrem al mes d'octubre i fem una sèrie d'ajustos que serien més o menys lògics degut a doncs, que portem ja uns mesos d'execució de pressupostos, no tots els que voldríem, perquè evidentment aquest pressupost va ser aprovat més tardanament del que hauria d'haver estat, però sí que portem uns mesos d'execució de pressupost i per tant és lògic que fem aquest tipus de moviments. Però és que clar, aquesta és la setena modificació pressupostària que fem, a més en ple, però es fan modificacions pressupostàries per altres òrgans, diguéssim, de l'Ajuntament i per tant el nostre pressupost no és que sigui un document viu, no és que sigui un pressupost viu, sinó que té una activitat doncs, que déu-n'hi-do. No? Nosaltres entenem que quan hi ha situacions que són imprevistes s'ha de poder fer aquest tipus d'actuacions, s'ha de poder fer aquestes modificacions per donar-hi sortida, però evidentment entenem també que quan es fa el pressupost hem de poder preveure i preveure bé quines seran les necessitats de cadascuna de les àrees per poder fer aquest tipus d'actuacions. Nosaltres evidentment no podem votar a favor d'aquesta modificació perquè no és el nostre pressupost i per tant s'inclou dins aquest document que és el que dona sentit al govern i per tant nosaltres hi votarem en contra.
A part de la CUP.
Gràcies. Estem davant de l'aprovació d'un altre modificat de crèdit del pressupost del 2019. Aquesta vegada sembla que heu passat el rasclet, com deia el Martí, a aquelles partides que fa temps estan pressupostades i no s'hi ha fet res. També aquells projectes que havien de ser projectes de ciutat en els seus inicis d'any i s'han vist fracassats al final d'any, com la teulada de Sant Francesc, projectes estrella que només posant una partida minsa de diners fan callar algunes boques i que ara, a final d'any, veieu que de cap de les maneres les podreu portar a terme. D'això en diem vendre fum a casa nostra. Acaba sent una trampa a l'inici del pressupost. Poseu partides per fer veure que voleu fer projectes, però que ja sabeu que no acabareu fent. El 37% d'aquest modificat de pressupost el traieu del capítol 1, el capítol de personal. No estem d'acord en treure hores de personal per posar-les a activitat. Tenim moltes mancances d'infradotació a la casa i és un dèficit que des de la CUP anem denunciant reiteradament. I ara, quan tenim l'oportunitat de passar el rasclet i redistribuir millor les partides, deixem perdre l'oportunitat. Som coneixedors que les baixes de crèdit del capítol 1 provenen d'ajustos a la realitat, per baixes, per reduccions de jornada, però la nostra aposta seria destinar aquests sobrants al mateix capítol 1 per mirar de pal·liar ni que sigui una mica els problemes de personal d'aquest Ajuntament. Seguim pensant que Xarxa de Cultura acaba sent un pou sense fons. A cada modificat de pressupost s'acaben portant un pessic. D'aquí també podem deduir-ne quines són les prioritats de l'equip de govern actual, de moment en aquest aspecte continuistes. No existeix cap previsió del tema del manteniment de la via pública en els diferents modificats. Cada vegada es consolida més la desviació i passa igual amb el pla lumínic que la poca previsió ens fa tenir una desviació del 10% del pressupost total del mateix pla. Caldria reconèixer per part del govern les mancances en el contracte del pla lumínic i també potser mancances a l'hora de fer la previsió en el pressupost. Per tot això sí que la CUP votarà en contra del modificat de pressupost.
Moltes gràcies, senyora Laiz.
Sí, por nuestra parte, similar al punto anterior, es un presupuesto del que no fuimos partícipes. Ha habido varias modificaciones de las que tampoco hemos podido entrar a fondo para entender. En el punto meramente financiero, si se entiende que hay proyectos...
Perdón, forma... ¿puedo crear una mica más porque no lo siento?
Ah, perdona, entonces. No, te comentaba que por nuestra parte es una votación parecida... Espera, sí, mejor. al punto anterior. En este caso nos vamos a abstener porque es un presupuesto que no conocemos, no hemos participado en él. Las modificaciones que ha habido a posteriori tampoco hemos tenido tiempo de poder analizarlas. Desde el punto de vista simplemente financiero, sí que hay una serie de partidas que es alentador ver, que hay unos supuestos ahorros que se pueden recolocar en otras regidurías. Hay proyectos que es triste entender que si se han presupuestado no se han llevado a cabo, no sabemos las razones. Y las partidas que tienen un gasto adicional, tampoco hemos podido, por el tiempo que llevamos, ahondar en saber cuáles son las causas, pues como tanto la CUP o el PSC han podido dar esas explicaciones. No estaremos en contra, porque igual que no sabemos si es bueno, tampoco estamos en posición de decir que no sea correcto lo que se ha realizado. Y por eso mantendremos la abstención en este punto.
Muy bien, muchas gracias, señora Laiz. Señor Barberá.
Sí, per especificar alguna de les informacions que de les diferents intervencions que hi ha hagut, no? Jo crec que de recursos humans la senyora Huguet ella mateixa ja s'ha respost, no? Pot ficar a capítol 1, però no, és a dir, no ho podem fer servir per crear més llocs de treball perquè són els romanents que queden de baixes i altres coses, per tant no podem crear llocs de treball, per tant és difícil buscar-hi la solució que ella ens proposa. Respecte al pla lumínic, aclarir dos conceptes. Una cosa és el pla lumínic que es va fer en el seu moment amb el suport del Consell Comarcal, que marcava les deficiències que tenia la ciutat en temes lumínics, i l'altra és la part proporcional d'inversió que hi va haver en la concessió de la UTI de depuradores i manteniment de l'enllumenat públic, que va destinar més d'un milió d'euros a fer ja obres que el pla lumínic determinava que s'havien de fer. Per tant, que puguem destinar diners a canviar llums i a millorar l'enllumenat del municipi, entenem que més n'hi poguéssim posar, més n'hi posaríem. En tot cas, el que anem anant fent és, a mesura que podem, ho anem anant fent i ho anem anant millorant. El mateix que el manteniment d'edificis o de carrers, és a dir, les necessitats són altes i quan podem, de seguida els destinem amb aquests conceptes. Per tant, en aquest sentit, aclarir aquest concepte del pla lumínic, no? Que no té res a veure la necessitat de millora de l'enllumenat públic de la ciutat de Valls amb el contracte de la UTE de depuradores i de manteniment de l'enllumenat públic, que hi havia uns diners destinats a fer obres d'enllumenat públic, però no a fer-les totes, sinó a una part que era més d'un milió d'euros o un milió d'euros i escacs.
Molt bé, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Són 13 vots a favor, 7 en contra, una abstenció.
Molt bé, doncs passem al punt 6è, passem a l'apartat de mocions. Moció presentada pels grups municipals de Junts per Valls i Esquerra Republicana Compromís per Valls en suport a la llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute per part d'Endesa i altres companyies. Té la paraula la senyora Laia Castells.
Bé, bona tarda. L'Ajuntament de Valls, com molts altres ajuntaments catalans, ha rebut una carta d'Endesa en què la companyia amenaça amb talls de subministrament elèctric a persones en situació de vulnerabilitat si l'Ajuntament no assumeix el 50% del deute pendent. En el cas de Valls, situa aquest deute en 40.752,58 euros, que corresponen a 34 persones identificades per l'Ajuntament com a vulnerables. El dret a l'energia està reconegut clarament a la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Una llei sorgida d'una ILP i que va ser aprovada per unanimitat del Parlament de Catalunya el 23 de juny del 2015 i que ja ha impedit molts talls, milers de talls, en persones en risc d'exclusió residencial. La llei catalana protegeix a les persones i a les unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial davant dels talls que puguin acordar les companyies d'electricitat, gas i aigua per manca de pagament. Això vol dir que aquestes empreses a Catalunya no poden interrompre el subministrament quan es produeixen impagaments, si hi ha risc d'exclusió social. Però la carta Endesa es basa en la legislació estatal per amenaçar dels talls, en la llei 24/2013 del sector elèctric i el Reial Decret 897/2017. En concret, l'article 20 d'aquest Reial Decret diu que els consumidors que tinguin la condició de vulnerables severs no podran ser suspesos quan l'administració autonòmica o local assumeixin almenys el 50% de l'import de la seva factura. Un article que deixa la porta oberta a que sí que se'ls pugui interrompre el subministrament en determinades circumstàncies. A la carta, Endesa exigeix que l'Ajuntament assumeixi el pagament del deute acumulat i diu que en aquest cas Endesa es farà càrrec del 50% restant. En cas contrari, diuen textualment, ens veurem obligats a iniciar a partir de l'1 d'octubre, és a dir, de demà, els procediments de suspensió de subministrament establerts a la normativa. En aquest context en què Endesa recorre el marc legislatiu estatal per poder formular aquesta amenaça, cal recordar que la llei catalana va ser recorreguda pel govern de l'Estat davant del TC i es van declarar inconstitucionals i nuls dos articles i una disposició addicional. Una sentència que suma aquesta llei a les nombroses aprovades pel Parlament de Catalunya que el Tribunal Constitucional ha bloquejat, parcial o totalment, interferint en la sobirania del Parlament per establir el marc legislatiu més adequat per donar resposta a les necessitats específiques del poble català. D'altra banda, des del gener del 2017, la Generalitat va promoure un front institucional amb les associacions municipalistes, les diputacions i l'Ajuntament de Barcelona per proposar un conveni marc a les companyies. Un conveni que cap companyia no va voler signar i que, per contra, van impugnar via judicial els protocols d'aplicació de la llei catalana. Ara, davant d'aquestes cartes que han rebut uns 250 ajuntaments catalans, s'ha tornat a activar aquest front i considerem que ha de ser el govern de la Generalitat qui lideri les actuacions a fer i el protocol a seguir. Mentrestant, a l'espera que les empreses s'avinguin a signar aquests convenis, les administracions ja han anat aportant recursos en forma d'ajudes d'urgència social per assistir a les llars i a les persones vulnerables. Des de l'Ajuntament de Valls, entre el 2018 i el que portem de 2019, hem tramitat ajuts per a subministraments bàsics per import de 36.908,97 €. I aquest 2019 ja portem 168 ajuts otorgats vinculats a pobresa energètica, dels quals 96 fan referència al subministrament elèctric d'Endesa. No podem permetre aquestes amenaces, ni es pot jugar amb els drets de les famílies. La llei catalana és el nostre marc normatiu i cal que sigui respectat per tothom. I més encara quan parlem d'Endesa, que ha tingut uns beneficis nets de 1.500 milions d'euros anuals tant el 2017 com el 2018. Com ja hem remarcat, a Catalunya les companyies subministradores de serveis bàsics no poden tallar el subministrament a les famílies vulnerables i per això demanem a totes les administracions competents que si això es produeix imposin sancions contundents. És per tots aquests motius que els grups municipals de Junts per Valls i d'ERC Compromís per Valls presentem al ple aquesta moció de suport a la llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute per part d'Endesa i altres companyies.
Moltes gràcies, senyora Castells. Per part d'Esquerra Republicana com a Vicervalls, té la paraula la senyora Teresa Rull.
Bé, recentment Endesa i altres companyies elèctriques han enviat cartes a alguns ajuntaments catalans amb les quals amenacen amb la intenció d'incomplir la llei 24/2015 de 29 de juliol de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica i tallar el subministrament a les persones i famílies amb informes de vulnerabilitat que tinguin deutes de consum si les administracions públiques no paguen el 50% del cost d'aquest deute. La llei 24/2015, coneguda com a llei de l'habitatge, va ser fruit d'una iniciativa legislativa popular i va ser aprovada per unanimitat del Parlament de Catalunya el 23 de juny de 2015, amb l'abstenció en alguns punts del Partit Popular. Gràcies a aquesta llei s'han impedit més de 63.000 talls elèctrics. Aquesta llei garanteix l'accés als subministraments bàsics d'aigua, llum i gas. Prohibeix els talls de subministrament a les persones en situació d'exclusió residencial i obliga les administracions a aplicar les ajudes necessàries i establir acords amb les empreses subministradores perquè posin ajudes a fons perdut. Aquesta llei no va ser ben rebuda per les companyies subministradores que majoritàriament es van resistir a complir allò que se'ls exigia. A més, va ser recorreguda pel govern de l'Estat davant el Tribunal Constitucional que en va suspendre molts articles, només referits a l'habitatge, entre el maig del 2016 i el novembre del 2018, quan va tornar a ser vigent. Els articles sobre la pobresa energètica, però, no es van suspendre. Una sentència que va sumar aquesta llei a les nombroses aprovades pel Parlament de Catalunya i que, via Tribunal Constitucional, s'han bloquejat parcialment o total, interferint i impedint la sobirania de Catalunya per acordar i aprovar el marc legislatiu que considera més adequat per donar resposta a les seves necessitats i problemàtiques específiques. I és especialment flagrant en aquest cas en què la llei, insistim, neix una iniciativa legislativa popular i va ser aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya. El gener de 2017, el Govern de la Generalitat de Catalunya, en el marc d'aquesta llei, va promoure un front institucional amb les associacions municipalistes, les Diputacions i l'Ajuntament de Barcelona, amb el qual es va redactar i oferir un conveni marc a les companyies que aquestes no van voler signar, bàsicament perquè especifica que les empreses han d'assumir almenys el 50% del cost de la pobresa energètica, inclòs el cost de la gestió. I també especifica que les empreses han de proporcionar auditories gratuïtes per reduir la despesa energètica familiar i facilitar la gestió per optimitzar la potència contractada, entre altres mesures d'estalvi. En l'àmbit local, des dels serveis socials bàsics, s'assumeix el pagament de les despeses de subministrament. L'any passat, des del punt d'assessorament energètic del Pla Local d'Inclusió Social, es van tramitar 229 sol·licituds i es van atendre 725 persones. Així mateix, es van assessorar i acompanyar en la tramitació del bo social 109 persones, 55 persones vulnerables i 54 de severes. Enguany, tot i que encara hi ha pendent l'últim quadrimestre, ja s'han derivat al punt d'assessorament energètic 91 casos, s'han obert 79 expedients i s'han programat 86 visites amb usuaris per assessorar-los en la implementació de mesures correctores per a millorar l'eficiència energètica. No tolerarem l'amenaça de privar d'un dret bàsic les persones més vulnerables d'aquest país. Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l'aigua o el gas han d'assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets energètics de les persones en situació de vulnerabilitat. I per garantir-ho, hem d'utilitzar totes les eines al nostre abast, al costat dels agents i moviments socials, el món local i el govern de la Generalitat, per aconseguir que totes les persones, i especialment les més vulnerables, tinguin el subministrament energètic que garanteixi una vida digna. Sense anar més lluny, l'any 2017, Endesa va aconseguir uns beneficis de 2.460 milions d'euros i gas natural de 1.360 milions d'euros. És inqüestionable que poden assumir perfectament una part de pèrdua i haurien de condonar el deute. Davant aquesta amenaça, creiem necessari manifestar el compromís inequívoc amb la lluita per garantir drets bàsics per una vida digna, com els de l'energia i l'habitatge. Per tots aquests motius, els grups municipals de Junts per Valls i Esquerra Compromís de Valls proposem al ple d'aquest Ajuntament l'aprovació dels següents acords. Els he d'anomenar? Els anomeno? Cal? No cal? Sí? Sí? M'ha semblat que ja m'estenia prou.
Molt bé. Per part del PSC.
No, l'altre.
Sí, gràcies. Bé, hem vist que la moció que avui ens presenten a l'aprovació és, de fet, una còpia de les mocions que es presenten a molts ajuntaments de molts colors polítics. Evidentment, vostès, diguem-ne, l'han tematitzat segons els seus plantejaments, tant en l'exposició de motius com en els acords. Però nosaltres els volem posar de manifest que l'aprovarem, evidentment, que hi votarem a favor. I votarem a favor perquè som coneixedors de la importància de la llei 24/2015, perquè som coneixedors de la necessitat que tenen tantes i tantes famílies d'aquest país que no poden arribar a pagar els subministraments bàsics i perquè som coneixedors de la necessitat de fer un front institucional, un front que necessàriament ha d'estar encapçalat per la Generalitat, però que ha d'incloure les diputacions i també els municipis per fer front a aquesta situació. De fet, tots els acords que vostès ens porten a l'aprovació són acords que són totalment assumibles i que, com els he dit, hem vist en altres mocions, fins i tot presentades en ajuntaments per grups municipals socialistes, però hi ha dos punts que vostès introdueixen de nou i que crec que val la pena que ens hi referim. El primer, que ens parla, el número 2, l'acord número 2, de defensar fermament la llei 24/2015, una llei fruit d'una iniciativa legislativa popular, que va ser aprovada en el Parlament de Catalunya, cap problema. Nosaltres som coneixedors d'aquesta iniciativa legislativa popular i, a més, tenim contacte estret amb la plataforma precisament que va presentar aquesta iniciativa legislativa i, per tant, no tenim cap problema a defensar-la. I el punt 9, que és allò que deia abans de que vostès tematitzen les seves mocions, no? Que diu exigir al govern de l'Estat que cessin la constant ingerència en la tasca legislativa del Parlament de Catalunya i que en respecti la seva sobirania. I és que n'hi estem d'acord, evidentment. El govern de l'Estat no pot ingerir en la tasca legislativa que li sigui pròpia al Parlament de Catalunya, de la mateixa manera que el Parlament de Catalunya no pot legislar en allò que no té competències i que són competències estatals, com per exemple la regulació dels preus dels lloguers, no? Que potser ja ens agradaria, però que no és competència de la comunitat, sinó que és competència de l'Estat. I ei, no ho diem nosaltres, ho diu el Consell de Garanties Estatutàries. Per tant, diguem-ne, abstraient-nos d'aquests dos punts, o d'aquest punt precisament del nou, conscients de la necessitat de tantes famílies, conscients també de que, com es deia abans, les grans subministradores ja tenen un volum de benefici prou important i, per tant, han d'assumir la seva part de responsabilitat social, el nostre grup votarà a favor d'aquesta moció.
Moltes gràcies per part de la CUP.
Bona tarda. Compartim bona part dels arguments expressats fins ara. Tot i així, ens agradaria afegir algun argument més. Creiem que cal recordar que les grans elèctriques espanyoles dupliquen en beneficis a les europees. Són les empreses que més CO2 emeten a l'atmosfera i el consumidor paga els preus més alts d'Europa. Les elèctriques han aconseguit camuflar en les factures de la llum pagaments il·legítims de 80.000 milions. Les quantitats d'aquesta gegantina transferència han estat calculades per primera vegada per l'Observatori del Deute de la Globalització. Segons el recent informe, el cost real de l'energia, les llars van lliurar a través de la factura de la llum a les grans elèctriques entre 60.000 i 80.000 milions d'euros en pagaments il·legítims, entre el 1998 i el 2013. I pretenen que aquesta transferència continuï almenys fins al 2027. Tots aquests arguments són més que suficients per presentar una moció com la que avui es presenta. Tot i així, ens agradaria fer alguns matisos. En algun punt, trobem que aquesta és una moció una mica light, poc clara en el llenguatge i ambigua en els acords. Ens hauria agradat molt més que la moció parlés de condonar el deute més que instar a negociar convenis per regular el deute. La proposta valenta, transformadora i agosarada de la CUP aniria encaminada a deixar de tenir relació amb Endesa, deixar de tenir contractes amb empreses de l'IBEX 35 i passar-nos a consumir energia verda, renovable i cooperativa. Tot i així, la CUP votarà a favor de la moció, tot i que la veiem una mica com una proposta d'intencions i li preveiem un escàs recorregut. Tant de bo que ens equivoquem.
Moltes gràcies per part de Ciutadans.
Partimos de la base de que la ley 24/2015 indica claramente que no se pueden dejar sin suministro energético a los colectivos vulnerables. Se deben cubrir los derechos y necesidades básicas de los ciudadanos y se tiene que proteger a las personas más vulnerables de la comunidad. Uno de los problemas de la implantación de esta ley es que no hay un despliegue efectivo de la misma. La Generalitat tiene un fondo que no está siendo gestionado de forma correcta. No traspasa el dinero a los ayuntamientos y estos, a su vez, no pagan a las eléctricas, pues que se remiten a la ley, que indica, como dicho, que no está permitido cortar la luz a las personas en situación de vulnerabilidad. Endesa y las administraciones públicas llegaron a un acuerdo en el que Endesa enviaba un informe semanal de las personas y familias deudoras. Servicios sociales debía contestar en 15 días y, si no había respuesta por parte de los servicios sociales, se considera unidad vulnerable y no se producía el corte de la luz. En la ley no está especificado quién y cómo se ha de hacer cargo de la deuda. Hay aproximadamente 21 millones de deuda que tienen las familias catalanas con Endesa. Es responsabilidad de los gobiernos municipales, autonómicos y estatales llevar la iniciativa y sentarse con las empresas eléctricas para alcanzar un convenio para que se define y concrete el reparto de la deuda. En la ley 24/2015
Existe un evidente problema de concreción sobre quién tiene que ser la administración encargada de gestionar la deuda con las eléctricas. Lo que está haciendo la Generalitat está usando este argumento para echar balones fuera y no hacerse cargo de la deuda. Endesa se ha mostrado dispuesta a negociar. Es comprensible su posicionamiento, ya que como entidad privada intenta garantizar sus intereses, pero la Generalitat no ha tomado la iniciativa en ese sentido. No es lógico que se le exija a la entidad privada hacerse cargo del pago completo. Es fundamental un convenio entre administraciones públicas y Endesa para sufragar la deuda actual. Hay que dejar claro quién se encarga de cada porcentaje y no deben evadir las instituciones públicas su responsabilidad. Deben sentarse a negociar las partes y llegar a acuerdos. Las administraciones no han de culpar a las empresas ni hacerse las víctimas. Se han de buscar soluciones conjuntas para asegurar la sostenibilidad del sistema, siempre enfocados en la protección y bienestar de la ciudadanía. Por ello, al estar de acuerdo con la existencia del problema que sufren las familias y con la ley, pero no así con la falta de liderazgo que tanto la Generalitat como los ayuntamientos están teniendo, no llevando la iniciativa en la negociación del reparto de la deuda con las eléctricas, nuestro voto será de abstención.
Moltes gràcies, senyor Laïd. Entenc, doncs, que passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. 20 vots a favor i una abstenció.
Doncs passaríem al 7è punt, que és la moció presentada pel grup municipal de candidatura d'unitat popular de rebuig a la llei Aragonès.
Hola, bona tarda. Bé, nosaltres pensem que la nova llei Aragonès consolida i obre les portes a noves privatitzacions de serveis públics, prioritzant el preu davant de la qualitat de serveis i regulant explícitament l'externalització sanitària de serveis ginecològics, obstètrics, pediàtrics, serveis de planificació familiar, entre d'altres. En l'àmbit d'educació inclou l'ensenyament preescolar i d'educació especial i el servei de menjador escolar. Tampoc deixa fora l'externalització de serveis de cura a les persones, com la geriatria. Justament són serveis que han patit ja moltes retallades i aquesta llei només pot empitjorar aquests serveis, donat que les empreses hauran de competir entre elles per donar un servei abaratint costos per tal de lograr-se. I ho aconsegueixen a costa de pitjors condicions laborals, a costa de baixar la qualitat i reduint hores de prestacions de servei. Serveis que la CUP creu que han de ser essencials per a una vida digna i, per tant, 100% de titularitat i gestió pública. Volem fer èmfasi també que parlem de treballs altament feminitzats, on per les dones serà precarietat doble. Parlem de docents, de monitores, de metgesses, de vetlladores, d'infermeres, d'educadores i de cuidadores. Per nosaltres, això no és una política d'esquerres i tampoc ho entenem dins de la república que volem. Permetre o propiciar que hi hagi empreses que es lucren a costa de les necessitats bàsiques de la població és com a mínim èticament qüestionable. Per tot l'exposat, la CUP no participarà de cap llei que propiciï la privatització de serveis públics. Per aquest motiu, la CUP presenta aquesta moció avui al ple de l'Ajuntament de Valls. Gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, bé, nosaltres, com a grup municipal de Junts per Valls, estem amatents i estem d'acord en que es tramiti aquest projecte de llei de contractes de serveis a les persones, per diferents motius. El primer motiu és perquè va ser el novembre del 2017, quan hi va haver una llei estatal de contractes del sector públic, transportant el que serien lleis europees d'obligat compliment, i precisament en aquell moment el Parlament de Catalunya va veure que aquesta llei estatal de contractes del sector públic aprovada pel PP i que no s'ha modificat encara no parlava o diferenciava el que era un contracte públic de contractes de serveis a les persones. D'aquí que el novembre del 2018 va quedar suspesa la tramitació precisament per la dissolució de la Cambra Catalana i l'aplicació del 155. Després d'això s'ha reprès. Aquesta llei s'ha reprès sense cap esmena a la totalitat. sense que ningú es posés davant i digués que aquesta llei no es podia tramitar. Què fa aquesta llei? Aquesta llei el que fa és aquelles administracions, bàsicament locals i de la Generalitat, que vulguin comprar béns i serveis públics, en aquests moments, per exemple, la Generalitat ho està fent per un valor de 4.000 milions d'euros, puguin no seguir les característiques d'una obra de carrer o d'una altra obra de construcció, sinó que precisament com que els serveis a les persones han augmentat i hi ha molts serveis de caràcter social dins aquest àmbit, els criteris de contractació general no són adequats. Segurament, com ha dit la representant de la CUP, perquè porta a una sèrie de problemes que podem arribar a compartir. Per tant, ni el preu ha de ser determinant i cal tenir en compte l'expertesa, l'especialització, l'experiència d'aquelles petites, mitjanes empreses i empreses del tercer sector social que segurament amb això van davant d'altres empreses molt més majoritàries i que segurament tenen més afany de lucre en aquest sentit a l'hora de fer aquests serveis. Per exemple, el fet de que en salut només el valor del cost del servei a l'econòmic directament pugui valdre un 30% o en altres àmbits un 40% gira el que ara seria la contractació pública, que estaria al revés, el preu pot arribar a un 60%. Per tant, en aquest sentit, creiem que dona resposta a aquestes demandes i a aquestes característiques molt concretes del que seria la llei de contractes de serveis a les persones que s'està tramitant en el Parlament de Catalunya. També incorpora eines de seguiment i control responsables directament i que en cas de que no es compleixin els plecs pugui retornar el servei al municipi o a la Generalitat, a l'administració en aquest cas. En cap moment l'administració està obligada a fer servir aquesta llei. Tota administració local o la Generalitat en els seus models de governança pot decidir gestionar-ho públicament o pot decidir fer compra de serveis. És a dir, aquesta llei no t'obliga a fer compra de serveis, sinó que posa un marc que la llei estatal no té i que creiem que a nivell de Catalunya i la nostra sensibilitat també de la futura república cap a això hi és, de que cal acotar-ho molt i molt i molt perquè estem atenent a persones i moltes vegades a persones amb col·lectius vulnerables. Per tant, nosaltres no podem expressar la voluntat de no tramitar aquesta llei perquè creiem que és una llei necessària i que no obliga ningú a fer contractes a compres de serveis, sinó que en tot cas fica una regulació molt adequada al nostre model català de que les pimes, les petites i mitjanes empreses i les empreses del tercer sector social tenen valors amb expertesa, amb experiència i saben com tractar les persones, que aquestes tinguin les portes a l'hora de poder accedir-hi amb unes condicions més favorables que les que tindrien si només fos el preu o l'aspecte bàsic que es valorés. Per tant, nosaltres no podem votar en contra de no tramitar aquesta llei, sinó que estem a favor que es tramiti.
Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana Compromís per Valls, té la paraula el senyor Òscar Peris.
Moltes gràcies. Bé, la necessitat d'impulsar una llei per contractar millor els serveis a les persones va sorgir l'any 2016 de la mà del conseller Raül Romeva. Atès que es van produir diversos casos de contractes de serveis d'atenció domiciliària, residències de gent gran i etc., que es van adjudicar a empreses no especialitzades en el sector i que van desplaçar entitats sense afany de lucre que feia anys que gestionaven aquests serveis. En conseqüència, es va fer patent la necessitat de disposar d'un règim contractual que permetés valorar en els procediments de contractació aspectes vinculants a la qualitat de la prestació i a l'expertesa, també a l'especialització dels proveïdors d'aquest tipus de serveis. En aquest sentit, les directives europees del 2014 emparen el desenvolupament dels estats membres de règims especials de contractació per a determinats serveis vinculats a l'atenció directa de les persones, basats en l'especialització dels serveis, en els quals es puguin valorar elements de la prestació vinculats a la qualitat, la continuïtat, l'accessibilitat i l'exhaustivitat, o bé que es puguin tenir en compte les necessitats de diferents tipus d'usuaris, en especial l'atenció als col·lectius més fràgils i vulnerables, la participació i implicació dels usuaris dels serveis i la mateixa innovació. L'avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones pretén regular el règim contractual per als serveis. El catàleg de prestacions inclou els serveis sanitaris, els serveis socials i comunitaris, i a més, els serveis accessoris als anteriors. Aquesta llei no neix amb l'objectiu de reduir o ampliar els serveis que externalitzen, sinó de regularitzar-ne el procediment. La llei està composta per 6 capítols, el primer del qual determina l'objecte i el seu àmbit d'aplicació. Preveu que aquests serveis es puguin definir com a contractes de serveis, com a contractes de concessió de serveis. El capítol segon estableix els principals criteris a tenir en compte per obtenir la concessió del servei, la qualitat, la continuïtat, l'accessibilitat, l'assequibilitat, la disponibilitat, l'exhaustivitat, la transparència, la igualtat i la no discriminació. Així mateix es preveuen requisits que garanteixin la solvència financera, tècnica i econòmica, i d'aquesta manera es vol incidir en la qualitat i el control. El capítol 3 obre la porta al fet que a l'hora de contractar una empresa o entitat es tingui en compte i es valori la seva responsabilitat social. A més, la llei prohibeix de forma expressa l'ús del procediment de subhasta, és a dir, elimina tot concurs públic en què l'únic criteri de valoració sigui el preu. El capítol 4 regula la figura del responsable del contracte, que ha d'exercir les funcions de seguiment, verificació i control de l'execució contractual. L'objectiu d'aquesta iniciativa és enfortir la regulació de la fase d'execució del servei. A més, en el cas que aquests canviés de mans, la llei obligaria a complir els convenis dels treballadors i permetria que els empleats no perdessin la seva feina. El capítol 5è concreta el catàleg de prestacions, que inclou els serveis sanitaris, els serveis socials i els comunitaris esmentats anteriorment. I finalment, el darrer capítol preveu l'administració pública que pugui establir per determinades categories de serveis una reserva a favor de les entitats. Pel que fa a la moció, ens sorprèn que traslladin aquest debat en el ple municipal, quan en la seva formació parlamentària no va fer ni una sola esmena a la totalitat durant el tràmit parlamentari, lloc on pertoca aquest debat i fer-hi les esmenes que es creguin oportunes. Entenem que vostès en diguin llei aragonès en una clara voluntat, diria que obsessiva, per al desgast personal del vicepresident i conseller d'Economia, i fins aquí res a dir i totalment legítim. Però el que sí que ens acaba sorprenent molt més és que estiguin més a prop dels plantejaments d'en Florentino Pérez, entramat empresarial, el que segur que no agradarà gens a aquesta llei, que de les cooperatives de proximitat, per posar un exemple, que tindran molt més les opcions d'aconseguir contractes amb l'administració pública amb aquesta nova llei que ho regula. Que ho regula amb criteris molt més objectius que no pas a l'oferta més econòmica o al preu més baix, on els grans sempre hi guanyen. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Peris. Per part del PSC, senyora Ibarra.
Sí, moltes gràcies. Bé, la Unió Europea ha revisat i modernitzat les normes de contractació per tal que els processos no siguin interpretats només des de models exclusivament economicistes, sinó que tinguin en compte la qualitat en la prestació del servei com un element clau de l'adjudicació. Ho ha fet així en la directiva 24/2014. Aquesta és una directiva de quarta generació que els estats membres tenien l'obligació de transposar en els següents dos anys i que no va ser fins al novembre del 2017 que el Congrés dels Diputats va aprovar la llei de contractes adaptada a la nova normativa europea. En aquest sentit, i tenint en compte les competències de contractació que té la Generalitat de Catalunya, el govern va presentar fa uns mesos al Parlament el projecte de llei de contractes de serveis a les persones, que ha de garantir i respectar el marc de la normativa europea i de la llei bàsica estatal de contractació pública. El projecte de llei de contractes de serveis a les persones presentat pel govern està en aquests moments en tràmit parlamentari, en concret en la ponència de llei i treballant les esmenes dels grups parlamentaris. El grup parlamentari de Socialistes Units per Avançar ha estat crític en el contingut de la llei per diversos motius. No respecta alguns dels articles de la llei bàsica estatal, no garanteix de manera clara la consecució de l'objectiu de qualitat vers els serveis públics que marca la Directiva Europea 24/2014 i que ha de permetre incorporar criteris socials, mediambientals o de gènere, i no garanteix el principi de transparència ni d'igualtat de tracte, així com el d'imparcialitat tal i com estableix la directiva. Per aquests motius, el grup parlamentari Socialistes Units per Avançar hem presentat més de 70 esmenes per tal de millorar el text i ara ens trobem treballant en aquesta línia. Però volem deixar clar alguns aspectes. La llei que està en tràmit no és una llei d'externalització de serveis. Si una administració vol externalitzar serveis, ho pot fer amb les condicions del marc legal existent. La llei permet que en contractes d'atenció a les persones es prioritzi la qualitat atenent a criteris socials, mediambientals i innovadors, tal com persegueix la directiva. Aquesta és la novetat i el motiu de la llei que està en tràmit. L'administració que obri un procés de contractació per serveis d'atenció a les persones hauran de ser serveis inclosos en els annexos que marca la directiva, per tant, només podran ser objecte de contractes els serveis que la directiva especifica, i la llei permet que alguns serveis d'atenció a les persones siguin reservats a determinades entitats per les seves característiques. Aquesta reserva es regula a la directiva de manera que s'estableix clarament quins serveis queden afectats. És per tot això que nosaltres entenem que aquesta llei ha de seguir el seu tràmit, que aquesta llei ha de millorar perquè la llei no ha de desaparèixer, s'ha de fer, però s'ha de fer millor. I, per tant, votarem en contra de la moció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra. Senyora Laiz.
Desde Ciudadanos nos ha sorprendido que la CUP haya traído a este debate de este plenario esta moción, puesto que se trata de un proyecto de ley que se encuentra actualmente en trámite en el Parlamento, donde la CUP no votó en su día contra su tramitación, puesto que no presentaron enmienda a la totalidad y todavía están a tiempo de votar en contra en el Parlamento. Como Partido Liberal, estamos a favor de la colaboración público-privada. Es por ello que no podemos apoyar la iniciativa. Nosotros creemos que prestar un servicio de calidad a nuestros ciudadanos no depende tanto de si el mismo es de carácter público, sino más bien de la eficiencia y eficacia con la que se puede llegar a realizar. La aplicación de técnicas de gestión privada a los servicios básicos no implica per se que la Administración vaya a perder su capacidad de inspección sobre los mismos, al igual que tampoco conlleva la pérdida de su papel como garante del cumplimiento de los derechos fundamentales. Creemos que este tipo de colaboración se convierte en algo necesario para ofrecer servicios de calidad a un coste menor. Además de otros muchos beneficios que aporta esa tipología, como es la garantía de estabilidad en la prestación de los servicios, habida cuenta que en la gestión directa el cambio de signo implica que en muchas ocasiones una variación en el cambio de criterios a la hora de prestarlo. La concesión u otras fórmulas de colaboración público-privada, como es bien sabido, están sujetas a las directrices contractuales y están protegidas por el ordenamiento jurídico. Gracias a esta característica, la estabilidad en la prestación de los servicios queda plenamente garantizada, sin perjuicio de la obligada acción tutelar por parte de la Administración Pública. Por otra parte, los objetivos de I+D+I se conseguirán de una forma más adecuada a partir de la cooperación entre el sector público y el sector privado, aportando el primero su visión de interés general y el segundo su capacidad de acceso a una amplia red de conocimiento gracias a su experiencia en los múltiples escenarios donde está presente. Dicho esto, pero sobre todo, viendo que es una cuestión que se encuentra en pleno debate parlamentario, nuestro voto ante esta moción será de abstención e instamos a las fuerzas políticas con representación a plantear sus posturas en este debate.
Muchas gracias, señora Laiz. Señora Benilbautura, intervenir.
Bé, nosaltres creiem que la primera via per garantir els serveis públics de qualitat és que l'administració pública assumeixi la seva responsabilitat a través de la gestió directa. Celebraríem, això sí, que l'administració pública incorporés els valors i principis de l'economia social solidària i blindant qualsevol especulació aliena. Trobo que pretendre donar la mateixa qualitat amb menys cost és una vocació a la precarietat del servei i a la precarietat laboral. Gràcies.
Algun altre grup vol intervenir? No? Doncs, senyor secretari, passem a votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 3 vots a favor, 17 en contra i una abstenció.
Molt bé, doncs passem al 8 apunt, que és la moció presentada per Grup Municipal de Ciutadans sobre l'habilitació del solar situat entre la carretera del Pla i el carrer Ignasi Sarró com a aparcament gratuït municipal. Té la paraula la senyora Cristina Laiz.
Gràcies, senyora alcaldessa. Des del 11 de marzo del presente año, cuando comenzaron las obras de la carretera del Pla, la ciudad de Valls ha visto agravados sus problemas de aparcamiento ante la reducción de plazas de parking debido precisamente a las obras. Hemos querido cuantificar el número de plazas desaparecidas a causa de las mismas y los datos son los siguientes. Con el inicio en marzo, el aparcamiento situado en el carrer General Aleix ha reducido su capacidad en unas 24 plazas de zona azul aproximadamente, al ser utilizado como almacén para los materiales de obra. La propia carretera del Pla perdió unas 22 plazas de aparcamiento gratuito durante la remodelación de dicha vía. Para paliar esa reducción, el Ayuntamiento utilizó de forma puntual desde marzo hasta el 30 de junio como aparcamiento gratuito el solar ubicado entre la carretera del Pla a la altura del número 82 y el carrer Ignasi Sarró, que dispone de una superficie de unos 2.000 metros cuadrados. Sin embargo, con el comienzo de las obras el 18 de julio en el Paseo de los Capuchinos, carrer Sant Magí y carrer Francesc Rodó, los problemas de aparcamiento han ido a más por los siguientes motivos.
Las plazas de la carretera del Pla no se han recuperado, ya que se han destinado a uso no público, al quedar reservada la mayoría de forma necesaria para zona de carga y descarga y para uso del juzgado por haberse eliminado las plazas asignadas para este uso en el carrer Francesc Rodó, debido a las obras actuales. El cierre del Paseo de los Capuchinos ha supuesto la pérdida de unas 50 plazas, a sumar las 14 del carrer Sant Magí y las 15 del carrer Francesc Rodó y las 7 del carrer Chiques de Valls, donde se ha habilitado también una zona de carga y descarga necesaria en esta zona. El solar que el Ayuntamiento habilitó como parking gratuito cerró el 30 de junio, como así indicaban la señalización que se colocó, abriendo solo de forma puntual los días 6 y 7 de agosto con motivo de la Firagos. Somos conocedores de que la propiedad de este solar es particular y, por tanto, el Ayuntamiento no puede disponer de él sin llegar a un acuerdo con el propietario. Sin embargo, dichos acuerdos se han producido en el pasado y no solo para días puntuales como la Firagos y Santa Úrsula, cuando nuestra ciudad se llena de visitantes que vienen a disfrutar de nuestras fiestas, sino durante periodos más extensos, siendo un claro ejemplo de esto los más de 3 meses que permaneció abierto para uso público durante las obras de la carretera del Pla. Somos de la opinión de que hablando se entiende la gente y que se pueden encontrar fórmulas viables por ambas partes, ayuntamiento y propietario, que permitan su reapertura hasta el mes próximo de marzo, que es la fecha prevista para finalizar la obra. Una obra que, recordemos, consta de un presupuesto de más de 1.400.000 euros y que debería haber previsto este tipo de contingencias habituales durante la ejecución de un proyecto de esta envergadura. Es por ello que desde Ciudadanos presentamos esta moción con el objeto de instar a que el órgano municipal competente del Ayuntamiento de Valls realice a la mayor brevedad posible las gestiones con el propietario del solar ubicado entre la carretera del Pla y el carrer Ignasi Sarró para que pueda ser reabierto de forma inmediata para su uso como aparcamiento público y así reducir el efecto causado por la pérdida de las casi 130 plazas de aparcamiento que se han reducido en esta zona por las obras, y mantener este espacio abierto hasta que ya han finalizado todas las obras contempladas en el plan urbanístico del Paseo de los Capuchins y recuperado las plazas de aparcamiento existentes previo al inicio de las obras. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyora Laiz. En nom del govern té la paraula el senyor Ramon Font.
Gràcies, senyora alcaldessa, i gràcies també a la portaveu del grup municipal de Ciutadans pel seu interès, la seva preocupació pel que ella defineix com a problemes d'aparcament en quant diferents treballs de millora a la ciutat resten algunes de les places d'aparcaments existents. És del tot normal que la realització d'algunes obres comporti que de forma temporal, en la majoria dels seus casos, es puguin perdre alguns llocs d'estacionament que després, si no tots, molts es recuperen. Diríem que tot això entra dins de la lògica. Dit això, em pertoca aportar unes dades que ens apropen a la realitat. Valls disposa de 1.151 places d'aparcament gratis que es troben repartides entre els pàrquings del Barri Vell, Cooperativa, Mossèn Martí, Creu Roja, Molls de l'Estació, Pont d'en Cabré, Hort del Carme, Fornà, Santa Úrsula i, com tu també, el Vilar, on de les 9 del matí a 4:45 de la tarda no és de pagament. I aprofitant la vinentesa, recordo que alguns pàrquings han estat condicionats recentment. 1.151 places gratuïtes, a les que s'haurien d'afegir la gran quantitat d'altres llocs que trobem repartits per diferents carrers de la nostra ciutat on tampoc es paga per estacionar. La moció de Ciutadans parla especialment de llocs de zona blava perduts per les obres. No oblidem que molts llocs es recuperaran. Per tant, parlem en força casos de provisionalitat. No perdem de vista que amb les 1.151 places gratis, més els carrers on pot aparcar de franc la gent, també podem deixar el vehicle en els prop d'un miler de llocs de zona blava que disposa la ciutat en els seus punts més cèntrics, més de 900 places. Per tant, si fem la suma, veurem que d'espai per estacionar en tenim. I ja no compto aparcaments gestionats de forma externa com el del Pati o de Sant Francesc. Tancant el capítol de les xifres aportades i que pretenen desdramatitzar la situació, aprofundiré en la proposta de la moció. Fer gestions amb el propietari d'un solar perquè aquest espai, que ha estat cedit en alguna ocasió a l'Ajuntament, sigui obert, s'hi pugui aparcar i sigui gratuït. Val a dir, de fet, em sembla que pràcticament tothom ho sap, que la propietat en qüestió ha manifestat sovint a l'Ajuntament que no vol llogar ni cedir el solar. Tan sols, amb bona voluntat, s'ha mostrat obert a que s'hi pugui aparcar en períodes curts, ocasionalment, en esdeveniments especials com la Festa de la Calçotada, els Tres Toms o la Firagos, per posar uns exemples. Afegir que, per part de l'Ajuntament, com a contraprestació, se li ha arranjat el tancat que delimita el solar, així com una rampa d'accés. En definitiva, no podem, sota cap concepte, posar un compromís a la propietat, demanant el que demana la moció, quan reiteradament ja ens ha fet saber fins a on està disposat a col·laborar. No creiem adient abusar de la demostrada bona voluntat d'un particular. I per acabar, un aspecte no menys important, Agenda 2030 de les Nacions Unides, apostar pel desenvolupament sostenible amb objectius com accions per al clima, ciutats i comunitats sostenibles, salut i benestar, foment de l'energia assequible i no contaminant, etc. Si volem ser una societat responsable, hem de promoure hàbits saludables, utilitzant menys el vehicle, contaminant menys i prioritzant els espais urbans per als vianants. Hem de fomentar desplaçaments sostenibles, com caminar més. Hem de canviar el xip per entendre que no sempre es pot ni és imprescindible aparcar just davant de casa o de la feina. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Font, per part del PSC.
Sí, gràcies. Bé, aquesta moció, quan es va debatre en la Junta de Portaveus o es va comentar en la Junta de Portaveus, per part del govern doncs ja es va manifestar, ja es va explicar que el propietari del solar no estava interessat en posar a disposició del municipi aquest solar de manera estable. Per tant, creiem que la moció és de difícil compliment, tot i que entenem que aquest cas no és per posar-lo de manera estable, sinó que mentre durin les obres del passeig dels Caputxins, i per tant té la seva raó. Si ho va estar a disposició de l'Ajuntament i per tant de l'ús dels ciutadans i ciutadanes durant les obres de la carretera del Pla, entenem que durant aquestes obres del passeig dels Caputxins també hauria d'haver estat així. Sembla ser, però, que això no ha estat possible i, per tant, difícilment es podrà portar a terme. Ara bé, la moció creiem que és interessant, i és interessant en el sentit que posa sobre la taula la necessitat d'aparcaments dissuasoris i gratuïts al voltant de Valls. El regidor comentava tots els que hi havia, però alguns d'aquests, o diversos d'aquests, grans, amb capacitat per molts cotxes, estan en solars on hi ha d'haver un desenvolupament urbanístic, on s'hi ha de construir habitatges. Per tant, no és descabellat pensar que hem de planificar, almenys durant aquests 4 anys, què passarà a la ciutat quan aquests solars ja no estiguin a disposició. I per tant, creiem que la moció és interessant en aquest sentit perquè ens permet obrir aquest tema, ens permet parlar de mobilitat i de mobilitat sostenible, com deia el regidor, la pacificació del trànsit i molts altres aspectes. Esperem que en aquest mandat en puguem parlar una altra vegada. De fet, això en algun moment ja s'ha posat sobre la taula, i que el regidor de mobilitat, que té temps per dedicar a aquest tema, doncs ens pugui presentar propostes en aquest sentit i tots plegats puguem consensuar quines són les actuacions que siguin més convenients per tenir places d'aparcament tant pels vallencs i vallenques com per aquelles persones que ens visitin en moments puntuals. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra, per part de la CUP. Senyora Huguet.
Moltes gràcies. Donat que la regidora de Ciutadans i també la resta de regidors estem en el cas que el solar de la carretera del Pla és privat, i tal com se'ns va explicar doncs, a la Junta de Portaveus, l'equip de govern sembla que ja ha esgotat les vies de negociació amb el propietari. Tot i això, si la proposta fos més transformadora i vingués als postulats i la ideologia de la CUP i en els acords volgués obrir la via d'expropiació del solar per ser usats de manera pública per la ciutadania, la CUP hi votaria a favor. Si no és així, ens abstindrem de la votació.
Moltes gràcies, senyor Huguet. Senyora Laiz.
Bueno, agradecer los comentarios de todo. Agradecer a la alcaldesa que me hizo una explicación de la situación con el propietario. Como ha comentado la señora Ibarra, el objeto de la moción es porque es un tema puntual. En ningún momento, y está muy claro que el propietario con su solar puede disponer de él como él considere, se está planteando hacer ni expropiarlo, ni hacer un aparcamiento público hasta el fin de los días, ni una obra para el ayuntamiento. Pero es complicado entender, y nadie mejor que quien ha hablado con el propietario, seguramente no ha sido mi caso, y a lo mejor de ahí la diferencia de las opiniones, que si para unas obras de 3 meses y medio se puede ceder, para unas obras en las que ahora a día de hoy faltan 5 meses se puede ceder. Y más aún, cuando sobre el 10 de septiembre, una cosa así, ante una queja que se hizo a través de Lola de Valls,
de muchos vecinos que criticaban que ese solar estuviera cerrado, ese día puntualmente se abrió. Entonces, es un problema, los vecinos lo están requiriendo y no tiene que ser una solución definitiva. Y el motivo, me reitero, de plantearla era para encontrar una solución a un hecho de plazas que faltan por las obras, que seguramente se recuperarán todas a posteriori para ver si había una forma de poder suavizarlo y hacer más fácil la vida de los vecinos de Valls. Gracias.